Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Aixecat amb ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se velo i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots ser el meu millor intent.
Feim Ràdio i Feim Quilòmetres, dissabte 17 de desembre, programa 299. Bon dia. Parlem avui amb Miquel Pou, en Michi. S'havia proposat pujar al Santuari de Cura en bicicleta tantes vegades com fes falta per completar els 8.849 metres de l'Everest. S'ho havia proposat i ho ha aconseguit. Un repte solidari a benefici de la lluita contra el càncer i també de Abaimar, l'Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares. Ara, parlem amb ell. I conversarem també amb Àngel Sotos i Isa García, que ja per tercer any han tirat endavant el projecte Serra for Life, 100 quilòmetres per la Serra de Tramuntana, amb l'objectiu de recaptar fons per a la investigació de la síndrome Hippel-Lindau. I avui el pas per l'avituallament, entrenament i cicle menstrual. Quins aspectes han de tenir en compte les esportistes a l'hora de programar els entrenaments? En parlem, com sempre, amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de cinema repassem avui Vida i aventures de Michelangelo Melici, és a dir, Caravaggio. Un geni de la pintura, però també un apassionat de l'esport. Practicava el palacorda, un joc del qual després en sorgiria, diuen, el tennis. Diuen també les cròniques que Caravaggio, amb el caràcter, no el guanyava ningú. També corria i corrent va morir. És aquesta avui la proposta d'un altre mestre, que també pinta més. És la proposta de Carlos Sunyer. Facundo Tenaglia és el control tècnic, José Sallés és a la producció i qui us ratlla? Un servidor. Començam.
Feim quilòmetres. Joan Martí i IB3 Ràdio.
Legend never lies, we were meant to be. I'm blessed to be alive when I'm in your company. The battles I would fight, blood that I would bleed. If you found danger, memories we make could fill a whole book. If we were a movie, we'd be...
Continuem aquí, a Feim Quilòmetres, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Parlem ara a Miquel Pou, a Michi. Ja el coneixereu d'altres vegades. S'ha proposat pujar al Santuari de Cura, o s'havia proposat, millor dit, pujar al Santuari de Cura en bicicleta tantes vegades com fes falta per completar els 8.849 metres d'alçada que fa l'Everest. És a dir, fer Everesting, que es diu, no? Un repte que, a més, ha comptat amb el suport del seu club, els Rodadors del Gaida, i que, a més, també ha tingut un vessant solidari, recaptar fons per col·laborar en la lluita contra el càncer i ajudar també a l'associació Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares. Miquel Pou, Michi, bon dia.
Bon dia, Joan, què tal?
Molt bé, podem dir allò de prova superada?
Sí, al final sí, ho poden dir. Se va superar i tot molt bé.
Escolta, Miquel, com va ser l'experiència? Com va ser aquell dia i mig? O com va anar?
Bueno, pues la veritat que molt millor del que m'esperava. Va comptar amb sense ajuda de molta gent, que segurament si no hagués estat sense ajuda de tots els amics que tenc dins el món del ciclisme no hagués estat possible, perquè clar, van ser moments, hi va haver moments durs, moments de passar molta alegria, i bueno, va ser un còctel de fer emocions, i bueno, al final sí, es va poder aconseguir la recta.
Començaves dilluns dia 5, a les 10 del vespre. Tenies previst acabar dia 6 a les 3. Eren unes 17 hores previstes de muntar bicicleta. Quantes en van sortir, al final?
Bueno, els càlculs reals van sortir un poc desfasats. El que sí, el temps de muntar bicicleta sí que va ser real, perquè vaig estar de 7 hores 21 minuts. El que passa, clar, tanta gent hi havia, va ser tan gros l'esdeveniment. Clar, venia molta gent i tothom volia xerrar, tothom volia fotos, i clar, perds un temps que no el pots controlar, i al final se va estirar fins a 21 hores.
Comentaves que aquestes 17 hores van ser com una muntanya russa. Imagina que es vespre devia ser el moment més mal de travessar.
Pues va ser al revés. Va ser, el vespre vaig estar acompanyat sempre de set companys més, que igual que jo estan igual de malalt que jo, i m'han acompanyat des de les 10 de vespre fins que va sortir el sol. Vaig tenir set companys, i vaig tenir realment dos moments un poquet, que, bueno, si hi ha que fa altra distància, ja ho saben, que és quan surt el sol i quan se'n va el sol. Tens una baixada que és normal, perquè és quan no està vegat a fer esforços dins d'aquesta franja d'horari. I tot el que més, però bueno, va passar molt. Jo diria que jo ni m'esperava estar així com vaig estar, perquè uns quants dies antes fins i tot vàrem estar pensant de posposar aquesta data, perquè vaig estar un poc constipat, que encara hi estic. Però bueno, al final va sortir tot bé i tot el món l'ha previst.
Clar, quan se'n va sol, un pensa, imagina, el que li ve, no? Després resulta que no és tant, perquè vas estar ben acompanyat, i quan surt et sol, saps que encara no has acabat, no? Que has passat el vespre, però encara te queden unes quantes hores.
Sí, això sí, va ser moments... Però moments, realment va ser moment curts, va ser, diríem, igual mitja hora, que vaig estar un poc més així... no tan concentrat, però després tot d'una va començar a venir gent. No m'esperava la quantitat de gent, que puc dir que, tenc molt d'amics, perquè no m'esperava ni ser millor de cert manera estar tan acompanyat. Fins i tot una anècdota, una pujada, jo crec que varen ser unes 40 persones que em van acompanyar en una pujada. Va ser espectacular.
Tota una festa que hi havia a la carretera, sí, de pujada, sí, cap a Cura. Saludem també a Joan David, portaveu de Rodadors, i un dels responsables també, un dels que te va empènyer, que tiressin endavant amb aquest repte. Joan David, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Com estàs? Va complir bé, Miquel,
bé.
Va complir bé, Miquel, idò.
Sí, bueno, va sortir un poc de planning, perquè crec que se va llegar més, però per lo que deia,
us va fer patir,
Sí, però bueno, era un temps que no controlaven tant, però com tothom sabeu, decidir de l'altra distància i tal, l'habituïment i l'alimentació és una cosa molt important, i és veritat que no ho havíem calculat, però era necessari, i al final, bueno, valem estar un poc més temps del que esperàvem, però bueno, hi havia molta gent, crec que Miquel Nietzsche se va sentir respaldat en tot moment, i va anar molt bé. Les expectatives més que complides.
Era un repte col·lectiu. En Miquel era el protagonista, no?, el que havia de fer totes les pujades. Hi va haver molta gent. Comentava, sí, ell ara que en una pujada hi havia 40 persones que pujaven. També devia fer alguna pujada, sí, imagino.
Bueno, jo soc un d'aquests set que va fer el vespre amb ell, i després en el veïnat el van acompanyar fins a acabar. És a dir, van fer un pis de pujades també. Sí, van acompanyar-lo. Bueno.
Molt bé, que ja també, també és molt de mèrit series vespre i fer set pujades a Cura, que ho dius com si...
No, bueno, però, és a dir, en el final...
Set pujades, són set pujades.
En total em vaig fer de 8.
Em vaig fer 10
i després sobre baix em van fer 8 més. Però veure que el vespre va ser... Hi havia molt de sentiments trobats, és a dir, era una mescla un poc rara, no t'ho puc descriure, perquè van tenir un vespre entre l'emoció i també que pensaven que faria molt de fred, i s'estreia molt bé, el parell era còmode i tot, m'estic pujant.
La iniciativa tenia també aquest vessant solidari de recaptar fons per col·laborar en la lluita contra el càncer i també amb l'associació a Baimar. Ja ho han dit altres vegades, l'associació Balear i infants de malalties rares. Ha respost bé la gent, a part de venir a pujar, també van respondre a la recaptació.
Sí, és a dir, hem tingut molt bona recepció amb aquest aspecte. És a dir, per ser un club de la nostra... del nostre tamany o de la nostra magnitud, que al final pot ser un club bastant, és a dir, modest en aquest sentit, hem tingut un acompanyament molt bo, molt bona recepció, i al final també, ja no tant, diguem, el reconeixement, diguem, en recaptació, sinó veure tanta gent allà dalt, tanta gent implicada, en tot moment donant suport en el mig, veure que la gent d'infants que hi havia tenien ganes d'estar pendent d'ell, estar de vora d'ell. Clar, al final el Miquel, cari, va estar molt de temps, per descanto, me'n record que hi havia la filla de la presidenta de Baimar, i hi ha un moment en què li fan una foto i aquella nina amb aquella cara d'il·lusió que té mirant en Miquel, és que al final no té més preu que això, m'explic. L'esdeveniment, l'esforç que fa això, ja val la pena.
Clar, més enllà de recaptar fons, que està molt bé també, és una manera de donar visibilitat, no?, en aquestes malalties rares. Clar. que per desgràcia, amb una recurrent d'aquestes malalties, quan es fan coses d'aquestes.
Exacte, i veure també un poc la connotació emocional que té tot això, els trasfons que hi ha, i donar-li això, el que dius tu, aquesta visibilitat, pues crec que és una cosa que, sense dubte, si l'any que ve podem fer un altre, evidentment no enganxarem en Miquel tot el motor ni fer aquesta animalada, però intentarem fer un altre per tornar a donar un poc de visibilitat pues, en aquests col·lectius que trob que fa falta pues, que se posin de manifest i que se li doni suport, més enllà de que un club a nosaltres li pugui donar pues, una petita ajuda que al final fer el que poden també.
Exactament. Michi, te veus en cor l'any que ve de fer una segona edició de Severesting?
Sí, va ser una cosa que, clar, dic, quan tu acaba, diu, i ara què? T'aquestes amb una sensació que dius, ara vull més, ara ja no vull durar. I sí, sempre es cap està pensant, i això, que se preparin, perquè tenc altres locures dins el cap, que segur que entre el club i la gent que m'ha apoyat, algo problema. El que passa que ells encara no ho saben, però no. Algo
ja. Joan diu que se preparin, vos donarà feina.
Ja. No, no ho podem imaginar, ho hem d'imajuntar.
Oh, escolta, Miquel, Michi, quan te la facis pública, quan te'ls diguis en els teus companys rodadors, després també la vens a comentar aquí, a 20 quilòmetres.
Sense cap dubte.
Miquel Pou, Michi, en Joan David, dels rodadors del Gaire, que han aconseguit pujar al Santuari de Cura en bicicleta fins a completar els 8.849 metres de Severest. Un repte que ha comptat amb el suport del seu club i que, a més, ho han comentat ara, ha tingut aquest vessant solidari tan important, recaptar fons per col·laborar en la lluita contra el càncer i ajudar també a l'associació a Baimar. Està bé repetir els noms. Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares. Per cert, Miquel, en Joan va fer de 7 pujades sense la seva repte, pròpiament dit. Tu quantes te'n van sortir, al final?
Al final van sortir 34 i mitja. Hi havia un desfase de metres i al final, bueno, per no quedar-nos curts, van fer 8.900. Perquè van dir, no sigui cosa, que després no poden assolir recte i van tenir un petit marge.
No sigui cosa,
34 i mitja.
No sigui cosa que demà surti a la Wikipedia que Severest té 10 metres més.
Sí.
Molt bé. Miquel Pou, Michi i Joan David, moltes gràcies una altra vegada a tots dos per ser avui de matí a Fent Quilòmetres i res, enhorabona per la iniciativa i tot el que heu aconseguit.
Vale, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu,
bon dia.
Adéu. La verdad que correr mola.
Correr mola i també li agrada i molt el següent protagonista, Ángel Sotos, que 100 quilòmetres ha fet per la serra de Tramuntana amb l'objectiu de recaptar fons per a l'ONG Allianz VHL, una ONG que treballa en la, investigació de la síndrome Kiepler-Lindau. Tot d'una ens explica en què és i tot d'una ens diuen com van anar, aquests 100 quilòmetres. Ara parlem amb ells.
IB3 dona una mà a l'associació Equitables, la coordinadora de comerç just amb de les Illes Balears, una entitat formada per 9 organitzacions que treballen conjuntament amb l'objectiu de potenciar el comerç just com a sistema comercial alternatiu, solidari i sostenible. Més informació al web equitables.org. Tots donam una mà a l'associació Equitables.
Ara pots regalar salut amb les meravelloses i selectes paneres de Gromar. La salut no només és estar sa, el benestar també es regala. I res millor que regalar salut a la gent que estima. Regala paneres de salut, d'amor, de sorpresa. Les trobaràs en formats de 30, 40 o 60 euros. O també les podràs personalitzar al teu gust. Paneres a Gromar. Bones festes.
Continua Feim Quilòmetres. If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw away my dancing shoes. And oh Lord, don't try me, really not tonight.
Continuem aquí a Feim Quilòmetres, a la sintonia de IB3 Ràdio. Parlem ara amb Àngel Sotos, que ja per tercer any ha culminat a la Serra Fou Live. 100 quilòmetres per la Serra de Tramuntana. Crec que no va arribar a 100 aquesta vegada. Ara ens ho explicarà. Amb l'objectiu de recaptar fons per a SOENG, Allianz VHL, que treballa en la investigació de la síndrome de Kiepler-Lindau, una malaltia rara que provoca l'aparició de múltiples tumors a diferents òrgans del cos durant tota la vida. Àngel Sotos, bon dia.
Bon dia, com estamos?
Molt bé, i tu? Tot i és mal temps, també podem dir que prova superada, no?
Sí, este año también, por tercer año consecutivo, perdón, nada, hemos conseguido terminarlo, bueno, con alguna que otra sorpresa, pero bueno, bien, conseguimos llegar a Calvià, que era el objetivo.
¿Sorpresa agradable o desagradable?
No, fue más desagradable que agradable.
¿Cómo ha estat bueno, experiencia? ¿Qué va a pasar?
No, bueno, estuvo bien. La verdad que muy contentos. Teníamos previsión de lluvia sobre las 2 o las 3 de la mañana del viernes. Y bueno, nos respetó hasta las 6. Justamente nos cogió subiendo hacia el Galaxo. Y la cosa ahí se complicó bastante porque, bueno, empezó a llover, todavía era de noche, eran las 6:30 de la mañana y, bueno, nubes muy bajas, visibilidad prácticamente nula. Y bueno, ahí fue un punto de inflexión. Ahí cuando llegamos al avituallamiento, pues tuvimos que decidir, bueno, abortar parte del trayecto, que era la pasada o subida a Sesclop, y hacerlo por la carretera de Estellens hasta el, yo le llamo los merenderos, es como le dicen, es el parking, ahora no recuerdo, ahora no me sale el nombre, sí, bueno, el parking de hacia la trapa, digamos.
Exactamente.
El camino que
va haver de desviar recorregut per
exacto, sí, tuvimos que hacer un trozo por carretera, sí, que teníamos pensado hacer, bueno, ya te digo, subir acá a Ciclo, pero estaban las nubes muy bajas, visibilidad fatal, de hecho, hubo un momento que nos perdimos nada, fueron unos metros, nos salimos de la senda y bueno, tuvimos que, con la aplicación, ostras, esto, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado? No veo. Y bueno, con la aplicación llevamos el track y, bueno, viendo un poco los pasos que habíamos hecho, volvimos hacia atrás y coger la senda otra vez. Y ahí, pues bueno, la verdad que decidimos no asumir más riesgos.
Important complir amb el repte que t'has proposat, però més important sí. Estar assegurat sempre, no? Pensar en la seguretat de cada corredor i dels quatre que ho fèieu. Era el tercer any que feu aquest repte per la serra, sempre hi ha un rerefons solidari, ja vam xerrar l'altre dia que la primera edició van ser 70 quilòmetres de Sol Llerendrats per la Fundació Respiràlia, enguany ha estat per la ONG Allianz UVHL, aquesta ONG que fa feina, no?, per la investigació de la síndrome Hippel-Lindau, aquesta malaltia rara que provoca l'aparició de tumors a diferents òrgans d'escola durant tota la vida. Mentre fèieu aquesta travessa, que va ser així un poc accidentada, us van espassar les ganes de tornar a fer un altre any que ve, o ja en teniu una altra de pensada?
No, tenemos muchas ganas. Tenemos muchas ganas, sí, porque al final, después de todas estas cosas y esto, porque quedan en anécdotas, en ese momento, pues bueno, sí que es verdad que te pasan muchas cosas por la cabeza, pero qué va, esto es como digo yo, cuando acabas una carrera así puedes estar muy hecho polvo, al momento dices no vuelvo más y cuando han pasado un par de horas ya estás pensando, bueno, y si me lo preparo mejor o cambiamos aquí o hacemos... No, ja empieces a tantearte i al final quan han passat un par de dies ja t'has apuntat a altra.
Clar, home, el temps sí que és una cosa que no pots controlar. Fas feina tot l'any, no?, per tenir un bon recorregut i per estar bé físicament, però clar, el temps és una cosa que si no ajuda, en aquest cas encara ho podeu acabar. No us van sortir 100 quilòmetres, però.
No, nos quedamos en 98.200, exactamente.
Bé, podem comptar 100, però...
Sí, no, contentos. Al final contentos, cumplimos con llegar a Calviá, cumplimos el objetivo con 98.200, pero como tú dices, para nosotros son como 100, por lo que costaron, por la adversidad con el tiempo, también se nos hizo muy duro porque, bueno, a nivel físico muy bien, estábamos muy bien, muscularmente todo, lo único los pies, tantas horas, los pies mojados, ampollas, bueno, fue lo que más sufrió.
¿Cuántas horas va a gustar finalmente para hacer que es 98 kilómetros?
Esta vez nos salieron 17 y lo que sí que es verdad que salió 2.800 de desnivel. La verdad que bastante menos de los anteriores años, por eso era un trabajo también que estaba pensado un poquito más para hacerlo un poco más rápido, más de correr. Pero bueno, aún así los tramos fuertes de montaña con el tiempo pues ralentizaron mucho porque estaba intratable, piedra resbalaba mucho, entonces en las bajadas que era donde normalmente pues puedes adelantar un poquito de tiempo pues íbamos con mucha precaución para no caernos, no hacernos daño.
Clar, no comptàveu amb el vent i en la pluja, sobretot, però bé, quan una travessa és èpica, després, si surt bé, després del final, sempre té com un poc més de mèrit, no? Sempre...
Sí. Sí, és lo que hablamos. No saben al 100, no sabe todo, o sea, al final, después de esas anécdotas, pues al final todo súper bien, el apoyo de la gente con vosotros, con Pay Kilómetros, que nos habéis apoyado, nos habéis dado visibilidad... La verdad que todo eso es lo que nos hace estar contentos y nos hace pensar en seguir haciéndolo y seguir haciéndolo y buscando pues ser cada vez pues más hacerlo más profesional, digamos.
L'any que ve ja seria la cinquena edició.
No, el año que viene este ha sido la tercera.
Ah, seria la quarta, la quarta edició.
Sí.
A veure,
sí.
Ja ens explicareu quina la pensau, idò. Àngel sí. Sotos, enhorabona per aquestes iniciatives i...
Gràcies.
Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon final d'any i un millor començament de 2023. I el que deien l'altre dia també, no? Esport i quilòmetres, sempre en el servei de la solidaritat. Àngel, sí. Molta sort i que vagi molt bé.
Muchísimas gracias por el apoyo, por darnos visibilidad y, bueno, gracias a todo el mundo que hace posible esta iniciativa. Muchas gracias.
A vosotros. Bon dia, una abraçada. Adéu.
Adéu.
Fem quilòmetres. Joan Martí, IB3 Ràdio. L'agenda.
Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you do.
I arriba ja José Sallés amb l'agenda preparada perquè acabam l'any amb moltes curses i molt d'esport per convidar aquest 2022. José, com estàs?
Què tal, Joan? Molt bé.
Tenim moltes coses, no?
Sí, mira, demà mateix, a Manacor, a les 10:30, se celebra el duatló de Nadal, és la 13a edició ja, 4 quilòmetres a peu, 20 quilòmetres en bicicleta i uns altres dos per finalitzar, també a peu.
Això a Manacor, a Eivissa, també hi ha una altra cursa i una altra clàssica d'aquestes dates.
Sí, la cursa popular de la salsa, que enguany viurà la 15a edició. Demà diumenge, a les 10 del matí, se disputarà aquesta prova tradicional amb un recorregut de 6 quilòmetres.
És època de Nadal i per Nadal és... Època de Sant Silvestres, també, eh?
Sí, n'hi haurà moltes, com cada any, els diferents racons de les illes se disputarà aquesta, o se celebrarà aquesta tradicional cursa de Sant Silvestre. I el millor és que no tots seran dia 31, que és el dia de Sant Silvestre. Dia 26 se celebra la Sant Silvestre de Palma, dia 29 la nocturna de l'Alló a Menorca, dia 31, aquest dia sí, el dia de Sant Silvestre en el calendari, hi haurà curses a Inca, a Son Cervera, a Calvià, a Manacor, a Can Picafort, i hi haurà també la primera edició de la Sant Silvestre Mahó, Illa de Menorca.
Podem triar. Tu quin has triat? Perquè crec que has triat una ja.
Sí, jo m'agradaria anar més d'una, però de moment el dia 26, de Palma.
Ja, mira, jo si tot va bé faré la nocturna de l'Aior.
Molt bé.
De dia 29.
Molt bé.
Si va bé, si va bé. Si puc.
Anirem a fer marca, imagina.
Ho podem provar, a veure qui fa millor marca.
Vinga.
Escolta, per cert, tenim guanyador també de sa bandera del Nepal Regal de Blai Llopis.
Sí, i el gran afortunat, el guanyador és Adrià 77, que va ser el primer en deixar el seu comentari en el nostre perfil d'Instagram, així que enhorabona.
Amb un comentari d'ànim i de suport en en Blai, a més li deia que l'admirava per haver conquerit, per haver acabat aquesta Trail Everest.
Segur que en Blai
ho agraeix. Trail Race. Per Adrià 77, que és el nick que té a Instagram, aquesta bandera del Nepal. Darrer programa de l'any ja, hem acabat 2022, duim 299 programes
sí, eh?
Des que vam començar el 2016, i un any que acabam en el qual, José, segons hem sabut, 6 de cada 10 persones a Espanya han practicat esport, en guany.
Sí, ha estat un estudi que ha publicat recentment el Consell Superior d'Esports, una enquesta sobre hàbits esportius que destaca precisament això que dius, que el 57%, el 57,3% dels majors de 15 anys han practicat esport en guany, i el que suposa un augment d'un 3,8 respecte al darrer estudi que se va fer, que va ser l'any 2015.
Cada any va augmentant una miqueta aquest tant per cent, per tant està molt bé que sempre la gent s'assumi a fer esport. Què t'assembla si passant per l'avituallament i anem a despertar a Luciana, que deu estar dormida?
Vinga.
Vinga, anem-hi.
Visca 20 quilòmetres!
L'avituallament.
No està dormida, suposo, imagina que ja deu estar ben de xundida, obrint consulta, arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Bon dia, Lucía, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Ben despertes, va?
Súper.
Escolta, Lucía, ho dèiem al principi del programa avui. Parlam avui d'entrenament i cicle menstrual i de com afecta a les esportistes, no? Abans de començar i entrar de ple amb els consells que puguis donar d'entrenament, fes-nos un recordatori sobre el cicle menstrual.
Claro que sí. Mira, cuando hablamos de ciclo menstrual, hablamos fundamentalmente de dos hormonas, de progesterona y estrógenos. que son las involucradas en regular como de base el ciclo menstrual. Si pensamos en el ciclo menstrual, empieza el primer día de la menstruación y termina el día anterior a la siguiente menstruación. Y esto, entre esto pasan unos 25-35 días de duración. Durante la primera mitad del ciclo, los estrógenos, una de estas hormonas que hablábamos al principio, provocan el crecimiento del revestimiento del útero. Y es durante este periodo que los niveles de estrógeno llegan a un pico a nivel de sangre. En la segunda mitad del ciclo, la progesterona, la otra hormona, tiene el papel principal y prepara el útero por si hubiera que implantar un óvulo fertilizado. Y si el óvulo no está fertilizado, esa estructura que se ha preparado pues se cae, se fragmenta en forma de menstruación y el ciclo vuelve a comenzar.
I ara que sabem això, Lucía, què han de tenir en compte els esportistes a l'hora de programar els seus entrenaments?
Pues bien, es algo de lo que cada vez se habla más. Fíjate, la fase menstrual, pueden aparecer algunos síntomas. Esto depende de cada deportista, depende de cada persona, pero sí que es verdad que es relativamente frecuente. En esta fase menstrual pueden aparecer calambres, pueden aparecer hinchazón, algún dolor de cabeza o más sensación de debilidad, que puede añadir dificultades a nuestra actividad deportiva o a la motivación para entrenar también. Luego pasamos a la siguiente fase, que se llama fase folicular. Aquí se ha terminado la menstruación y ahora la glándula pituitaria segrega lo que se llama FSH, que es la hormona folículo estimulante. Uh-huh. Esta hormona estimula los ovarios para producir ovocitos. Aquí los niveles de estrógenos y testosterona aumentan y esto nos llena de energía y son los días idóneos para carga, trabajar con intensidad, distancias largas, trabajos de mayor resistencia y fuerza. Y además va a haber más predisposición y más voluntad. Luego cambiamos otra vez de fase y viene la fase ovulatoria. En esta el ovocito se desprende de un folículo en el ovario alrededor del día 14, al final de la fase folicular. En este punto los niveles de estrógeno y testosterona llegan a su pico y esto pues, nos hace sentir pues, con un gran nivel de energía. Podemos seguir trabajando cargas, volúmenes, todavía más eficiencia a nivel deportiva sería la fase idónea para competir, aunque no siempre se pueda escoger en qué fase competimos. Y luego cambiaríamos otra vez de fase, ya pasaríamos a la fase lútea. En esta el cuerpo empieza a relajarse después de esa alta actividad en las fases previas y después de un par de días la producción de estrógenos y testosterona empieza a reducirse y el cuerpo aumenta los niveles de progesterona, de la otra hormona, la que se encarga ya de retirar. Aquí deberíamos centrarnos en una dieta equilibrada, saludable y darle un impulso a los niveles de serotonina manteniéndonos activos, aunque ya no vamos a tener tanta energía. Diariamente bajarán un poquito los niveles de actividad y aquí podríamos hacer un trabajo pues más de mantenimiento, que no tenga tanta exigencia y adaptar un poco en función de las sensaciones.
Lucía, ¿y la mayoría de deportistas nota todos aquests canvis o n'hi ha que no?
Pues mira, esto varía de una deportista a otra, pero sí que es cierto que las hormonas, a todos, nos regulan 100%. Y científicamente está demostrado que la energía, más o menos en función de la persona, van variando así. Por eso cada vez se habla más de la adaptación del entrenamiento a los ciclos menstruales para un mayor rendimiento y también para mejores sensaciones a la hora de llevar a cabo nuestra actividad deportiva.
Clar, Lucía, i ara mos comentaves que de cada vegada se té més present a la preparació dels esportistes. En esportistes professionals se té en compte aquest cicle menstrual, sobretot a l'hora de programar entrenaments?
Pues cada vez más. Y se adapta a estos planes de entrenamiento por una cosa fundamental, porque han encontrado un aumento del rendimiento. Lo que hemos de tener en cuenta también que las competiciones muchas veces son cuando son y a veces pues coinciden en fases en las que no es el pico de fuerza o el pico de energía, ¿no? Y en este caso pues se lleva a cabo igualmente y leía recientemente, fijaros, sobre algunas deportistas a las que no les afecta apenas y otras, incluso si le tocan esas fases, pues premenstrual o menstrual, tienen que recurrir incluso a la ingesta de medicación para sobrellevar un poco pues los efectos que puede provocar. Para esto siempre es fundamental un control médico, que en deporte profesional se tiene, analíticas periódicas, e ir adaptando en la medida de lo posible a estos puntos del ciclo menstrual.
Entrenament i cicle menstrual. I com afecta els entrenaments de les esportistes? Lucía, cada dia aprenem un poc més amb tu. Escolta, avui, darrer programa de l'any, t'esperam l'any que ve, t'esperam el 17 de gener. Ahí seràs.
Claro que sí, con mucho gusto.
Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. Que acabis bé l'any i que el comencis encara molt millor, Lucía. Una passada.
A vosaltres. Adéu. Un
bé, molt gran. Adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau Ivetes Ràdio. Som a Facebook, també som a Twitter i també som a Instagram. M'ho trobareu, a més, també a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu també molt més contingut i més seccions. A continuació, parlam de la vida de Michelangelo Melisi, és a dir, de Caravaggio, un geni de la pintura, però també un apassionat de l'esport. Sí, sí. Practicava el pala corda, molt semblant a aquest joc al tennis. De fet, diuen que d'aquí en va sorgir el tennis després. Diuen les cròniques que a mal caràcter a Caravaggio no el guanyava ningú. Ara ens ho explicarà Carlos Sunyer. També corria i corrent Caravaggio va morir. És aquesta avui la proposta de Carlos Sunyer. Tot d'una en parlant.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Salut i bona música.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
Continua Feim Quilòmetres.
La pel·lícula.
Continuem aquí a Fent Quilòmetres, a la sintonia de Tibetes Ràdio. Parlem avui de la vida de Michelangelo Melisi, és a dir, Caravaggio. Ho he dit abans, un geni de la pintura, però també un apassionat de l'esport. Practicava, Caravaggio, un esport que es deia pala corda, un joc del qual després se'n va originar, diuen, el tennis. També diuen les cròniques que a mal caràcter, a mal geni, no el guanyava ningú. Ell també corria i, corrent, va morir. Parlem avui de la història d'en Caravaggio, personatge controvertit, personatge polèmic, que, a més de pintar, també era un apassionat de l'esport. Carlos Sunyer, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Caravaggio era personatge controvertit, un fenomen, un pintor extraordinari, però sobretot això, no? Un gran personatge.
És un personatge extraordinari per poder investigar, per poder arribar més en fort i conèixer aquesta biografia apassionant, perquè, clar, un consell... dius Caravaggio, que també n'es caps. Si no en sap massa de pintura, ho associes a, jo què sé, Tintoretto, pintors, i t'imagina és un home amb una vida corta sana, amb les seves comandes de ser real, o del que sigui, qualsevol aristòcrata. I no t'imagines un malote i un pio, un addicte a la adrenalina, un animal que no està aquí mai, que un delinqüent, un home que vivia una vida doble, perquè efectivament també se passejava pels palaus, perquè ell vivia d'això. Ell té un gran, gran artista, de fet, que el nom ho agafa de la ciutat, de Caravaggio. Ell, a Milán, és on va aprendre a tenir, perquè son pare ja pintava, i es va destacar tot d'una. I clar, era un home que dibuixava tan bé i va adquirir coneixements de pintura de manera tan meravellosa que era la seva manera de viure. El que passa que aprofitava i realitzava les seves obres de manera que fa una radiografia de les seves emocions. Després les deixava, no en va signar cap de quadre. És a dir, clar, com que tenia una vida errant, també és perquè el perseguien, ell deixava els quadres a comanda, fins i tot desmaticar, i representava el que li deien. Però, clar, els personatges partien de models. Fixa't, la Verge Maria, normalment, la model era una prostituta de Milán i de carrer de bajo fondo, és a dir, i a vegades ell també, ja en perdran, se va fer autorretrates i aprofitava per lluir-se dins aquest un psicoanàlisi propi de com se sentia en aquell moment. Aquest home practicava una pintura molt diferent de la seva època. Aquest manierisme, pensem en Rubens, per exemple, aquest simbolisme, aquestes alegories, són inexistents. És a dir, ell el que feia era representar una hiperrealitat, una època on això no era habitual, una violència molt explícita, gore, fins i tot, diria jo, molt tenebrosa, en va tenir molt de problemes, moltes comandes van ser rebutjats i el tenia que vendre a un preu més baix, va encetar el que diríem el tenebrisme, i el horror també, però a la vegada la passió, i amb un contrast d'ombres en la seva pintura que el fan únic, completament. Tu veus un Caravaggio i no pot confondre de cap de les maneres. Va viatjar moltíssim a Egipte i Siracusa, normalment perquè havia de partir, ja en parlarem, a Nàpols, estava pertot. Era cavaller de la Orde de Malta, però li varen llevar. Perquè, clar, una de les disputes que va tenir una taverna, el tio va treure un ganivet a un altre cavaller de la Orde de Malta, i això no estaven gens habituats, i per tant li varen retirar aquest privilegi. I com bé has dit tu, practicava el palacorda, que era un esport, en principi, era de classe alta.
Ja era considerat esport, el palacorda.
Sí,
era un esport.
Sí, sí. Jo practicava la família real, practicaven els aristòcrates, no qualsevol se purificaven el palacorda. El que passa que després ja sí, els que tenien ja una certa notorietat o béns econòmics, i entraven, i és quan començaven el que eren les apostes. Efectivament és un antecedent del tenis, però ho podem veure com a pont a la pilota valenciana, o fins i tot la pilota basca, que encara se fa a sales tancades, amb una red que no està tensa, que està mig caiguda, i les normes són bastant semblants. Què passa? Que ell ho practicava des de nin, era molt bo, és a dir, era un crac. Però el 29 de maig de 1605 va disputar un partit que havia molta gent contra en Ranuccio Tomassoni. I en Tomassoni també era un pájaro. De fet, era un proseneta, aquest tio. I aquestes apostes eren molt elevades. Clar, ja no s'ho duen bé. Tenien disputes. Tots dos eren bronques, tots dos. Eren malotes, però despotents. Què passa? Que estan empat i empat.
Era un enfrontament entre el número 1 i el número 2 d'espalacorda d'aquell moment.
Disputaven el top 10 en aquell moment. I la darrera bolla, en Tomassoni, en teoria, la bolla va tocar la línia. Clar. I he convençut, ja està, he guanyat. Però tu fixa't, aquella època ja el sacaràs a l'ojo del con, eh? I en Caravaggio va dir, no ha entrat. I el que va començar amb una discussió, amb una disputa, tots dos tenien molta sang i tenien molt de motius per treure qüestions del passat, i es va convertir en un moment de descontrol absolut d'en Caravaggio. Va anar a cercar l'espasa, i sense esperar que se defensat l'altre, perquè perdies control, li va clavar l'espasa a la cuixa. Diuen alguns testimonis, que surt a una crònica, per cert, que el que volia fer era castrar-lo. O sigui, mira tu a nivell de descontrol que va arribar. Però el que va fer va ser ferir la cuixa i se'n va anar. No va pagar. I va considerar que no havia perdut. Però sabia que havia de fugir. Perquè, clar, era un escàndol públic, ho va fer davant tothom. La mala sort és que va atear la femoral. Per tant, aquell home va morir designat ja mateix. En Caravaggio va assassinar en aquest home, no? I se suposa que hi ha hagut altres de crits. Evidentment, va haver ferits també com a conseqüència d'Arma Blanca, ell també ho va sofrir, però que va ser el gran detonant de la seva fugida i a partir d'aquí va ser errant la seva vida.
Imagina que jutge de cadira no n'hi havia per determinar si la pilota havia entrat o no,
no i, si,
i que no hagués ser falta
si,
de
havia,
pas,
no hagués tingut el cor de dir res, perquè que vint en Caravaggio s'encara amb una altra espasa. No era fàcil.
Per introduir la temàtica, has triat aquesta composició que sona de fons, d'estil barroc, que en certa manera té a veure també en Caravaggio, no?
Moltíssim, perquè aquí estàs contra... És un home ocult, un home ocult, que passa que li agrada més la festa, no? És a dir, en comptes de sexe, drogues i rock and roll, ell pintura, alcohol i quarteto de cuerda, no? Però era molt semblant, és a dir, era, jo sempre l'he considerat en Caravaggio un preromàntic, de romanticisme, un home d'acció, i que no encaixa en absolut en la seva època. N'hi havia d'altres de la mateixa època, aquí a Espanya mateix, per exemple, en Quevedo, que era també de Broncas, però no en aquest nivell. És a dir, estem parlant d'un nivell molt alt.
Per entendre un poc més la figura de Caravaggio, has escollit el documental Genios de la Pintura, Caravaggio, i la pel·lícula Caravaggio en Cuerpo y Alma. Escoltam, si t'assembla, l'inici del tràiler i com justifica haver prescindit ell del nom de Michelangelo i haver quedat només amb Caravaggio.
La gente dice que no es necesario reproducir la realidad tal como es. Quizá la verdad sea lo contrario. La realidad, como la pintura, suele nutrirse del engaño, o mejor dicho, de crear espejismos. Me tomé la libertad de rechazar el nombre de Michelangelo, el nombre con el que me bautizaron mis padres. Escogí llamarme Caravaggio.
La realidad, como la pintura, suele nutrirse del engaño o de generar espejismos. És una reflexió aquesta sobre com ell entenia la pintura i també la vida.
Sí, sí, i fugia de la comoditat. És vera que, segons els principals biògrafs, ell ja va quedar marcat per la malaltia de la malària, un viatge a Egipte, i ja va veure sempre, perquè no es va recuperar mai del tot, era un home amb moltes ganes de tenir acció, però no era tan fort, no? I amb malaltia amb facilitat. I trobava sempre que costava fosc, tenebrós de sa vida, com molt pròxim a ell. Per això tenia bastanta ràbia i era poc sociable. I la seva forma de pintar era això, cercar sa part més cruel, bé, cruel no, més crua de sa vida, i fugia de sa gran mentira de dolça de representar obres com si estiguessin somiant, que és el que estava de moda en aquell moment, especialment en el barroc. És a dir, representava molt bé el que era l'horror, els viatges a les tenebres, i aquestes fosques que ell trobava a les representacions, que eren totes litúrgiques, eren religioses, és veritat que agradaven a l'església, perquè eren molt potents. És un quadre d'en Caravaggio te deixa flipat. Però jo crec que la finalitat seva era una altra, era un autorretrat espiritual.
Ara hi anem aquí, perquè has parlat del seu mal caràcter, d'una vida polèmica, d'una vida controvertida, que era un bronques, una vida que ell va voler resumir en tres quadros.
Caravaggio solo firmó un cuadro, el de un hombre condenado de cuya garganta sajada fluye la sangre. Nos dejó tres autorretratos. Uno de ellos cuando era un joven pálido y demacrado, consumido por la malaria. Otro a los 30 años, como si fuera testigo de un asesinato. Y el tercero ya en los últimos días de su corta vida, donde se representa como un gigante espantado y decapitado. De Milán a Roma, de Génova a Nápoles, de Sicilia a Malta, frecuentó los salones de los palacios más principescos y las cárceles, en una vida de aventura que finalizó en drama. Pero por encima de todo, en las dos décadas anteriores y posteriores al 1600, pintó una serie de obras maestras que cambiarían la historia del arte. Con Caravaggio ya no somos espectadores, somos testigos oculares de la acción que está teniendo lugar ante nosotros, acción que nos implica directamente.
Observar aquests quadres que comentava ara aquí. Està clar que són quadres que remouen l'espectador.
Sí, no és allò de deleitar-se i de sentir certa admiració per personatges idealitzats. No, realment t'impacta. T'impacta i després veurà molt o tindrà com a influència arts i moviments culturals posteriors, per exemple, cinema. És a dir, la fotografia, moltes muntatges de cinema, especialment de gènere de terror, de misteri, o d'imatges explícites. Està molt basat en Caravaggio. A vegades te costa mirar durant més de 5 minuts una obra seva de prop, perquè és com entrar a la part més dura de la violència, no? I en realitat està, hi ha un fons, un missatge que és d'esperança, però una mica contradictòria. Aquesta vida de palaus que tenia ell, però que en realitat era de carrer, era un home de carrer, va acabar estiguent a dues presons de les que se va escapar, les dues. És a dir, un tio que s'afogava de les presons. I molt currades les fugues. I després havia d'anar d'una banda a l'altra. No tenia estudi. Un pràcticament és l'únic gran mestre de la pintura clàssica que no tenia estudi. En tenia una habitació a Siracusa, una altra a Nàpols, però no, estudi no en tenia. I els quadres eren molt grans. És a dir, que era molt difícil comprar utilitzar aquesta vida de mestre de la pintura i no està a un palau.
I Déu-n'hi-do quin legat que va deixar.
I quin legat que va deixar. Clar, perquè clar, després se va trencar, va destruir el gènere que estava en aquell moment de moda. Ja no se podia pintar igual perquè era com irreal tot allò que se n'anés massa en fora del que havia fet en Caravaggio, però ell mai vas veure ni va ser testimoni de l'èxit que podia tenir la seva pintura.
De seu mal caràcter en parla també Cipriano García, que és professor d'Història de l'Art.
L'alcachofa és el símbolo de una de les característiques de Caravaggio, que era muy pendenciero, era, en palabras actuales, yo hablaría de un broncas. Y bueno, una de las peleas más famosas fue por un plato de alcachofas en una hostería de Roma. Él llevaría una apariencia de caballero, seguramente con su espada y su capa, como distinción social, pero a la vez pues se movía en estos ambientes, ¿no? Podría ser un personaje de una novela picaresca o de un personaje del Quijote, de Cervantes.
Podria ser un personatge de Cervantes, no? Ho diu aquí el professor Cipriano García, era un bronques, sempre la tenia armada, no? Quan jugava al Palacorda i també quan anava a tavernes, no? Allà també, sí. també l'armava bona.
Sí, perquè així com en el Palacorda també hi havia molt d'aposta, però en realitat era un apassionat i devia ser boníssim. Però també jugant a les cartes. Moltes d'aquestes apostes acabaven malament. Hi ha tres disputes que se sap perfectament que es van produir on ell se va jugar a sa vida, perquè no eren, no acabaven a cop de punys, precisament, és a dir, se traien l'espasa. Recorda també bastant a nivell de trama, a nivell d'argument, els personatges del Capitán a la Triste. És a dir, és aquella època, és gent això, que d'acció i de paciència curta i que tot d'una tots els altres sabien alerta que és en Caravaggio.
El comparaves tu, ha fet certa similitud en Quevedo, sí. En Francisco Quevedo, eren coetanis.
Eren coetanis i devien tenir, de fet, encaixarien també dins un argument de novel·la picaresca. I en Quevedo també, de fet, anava coix i tenia els problemes que tenia de ses bregues en què se ficava.
Tornàvem, si t'assembla, en el documental Genios de la Pintura, Caravaggio, i aquí explica, mentre ell espera el perdó del papa per haver mort el seu adversari en el joc d'Espalac, corda, torna a tenir una altra disputa.
El artista está esperando un perdón del Papa. De momento no puede volver a Roma directamente desde Nápoles. Tendrá que atravesar los puertos de la zona de Grosseto, que es un protectorado español. Mientras tanto siguen las trifulcas. En una pelea de taberna, Caravaggio resulta herido y queda desfigurado. Tal vez esta herida que recibió en Nápoles sea la misma que reaparece en la frente de Goliat en su último y macabro autorretrato. En su David con la cabeza de Goliat se intuye una soledad cruda y amarga. La única señal de piedad parece surgir de David, que sujeta la cabeza del enorme gigante, cortada y derrotada.
És molt curiós veure com ell deixa constància de la seva vida no amb autorretrats, sinó amb quadres dels quals pots interpretar què va ser, no?, de la seva història.
Sí, i com que era tan expert en representar la realitat i era un retratista meravellós, no hi havia cap dubte que era ell. Però és que no li havien, en cap moment, li havien demanat que se ficàs ell en el quadre. I apareixia i va ser rebutjat dues vegades obres seves, especialment del Vaticà, llevat de la darrera, que és aquesta, la d'en Goliat, perquè deien, però tu estàs... Qui t'haig tu que haguis de figurar dins el quadre? Però era una manera també de... Aquesta sí que el va signar. I curiosament, aquestes són de tres etapes de la seva vida claus. El primer està molt pàl·lid, perquè no fa massa havia passat la malària. I el segon està una mica més actiu, que és un personatge secundari d'un descens de la creu de Crist. I aquest darrer és el cap que està sagnant i és el quadre que més m'agrada jo, perquè és perfecte, té un equilibri increïble. I en David l'aguanta i el mira, i la mirada és de... Tio, quina vida que has duit, no? Mm-hmm. I això és simplement meravellós, perquè... I de qualque manera explicaria per què ho signa, perquè no havia massa temps després d'això quan es va produir la seva mort, perquè ell estava esperant el perdó del papa, que al final va arribar. Per què va arribar? Perquè, clar, el que va matar tampoc era una persona que anés en el cel, precisament.
Ara, i anem aquí, Caravaggio aconsegueix el perdó del papa, però igualment ell acaba a la presó.
Parece que el perdón del Papa va a ser inminente. Caravaggio se traslada a Porto École y aquí el destino se vuelve contra él por última vez. Es una ironía, pero él, el pendenciero, el asesino, es encerrado en la cárcel erróneamente. Le confunden con otra persona. Caravaggio permanece en prisión solo 2 días, el tiempo suficiente para demostrar su identidad, pero también el tiempo suficiente como para perder el barco que iba a llevarle a Roma y en el que ya había cargado todas sus pertenencias. Este es el último acto en la agitada vida de un genio, descrito por un contemporáneo suyo. Fuera de sí, corrió desesperadamente por la playa, bajo los ardientes rayos de sol, escudriñando el mar e intentando divisar el barco que se llevaba sus pertenencias. Finalmente llegó a un punto de la playa donde, debido a la fiebre, se derrumbó. A los pocos días, sin que nadie le echara una mano, murió miserablemente, tan miserablemente como había vivido.
Per això dèiem al principi que corria i... corrent, va morir, no? Literalment.
Sí, sí, no ho dius de manera que sigui simbòlic. Va morir corrent. I és molt representatiu de la vida que va tenir. Un home rebutjat per la seva família, un home que no va tenir fills, no va tenir dones, va enamorar d'una prostituta, un home que no va tenir amics, i que, curiosament, el confonen per un lladre, i quan ho té tot ficat a Nàpols per partir cap a Roma, el tanquen i ha estat 2 dies a presó, i quan surt, és el dia, és el matí que el vaixell surt, i ell va corrent, és que és molt de pel·lícula, si ho penses, va corrent per intentar agafar-ho, i veu que ja ha partit. I està corrent per la playa, estava molt dèbil per una malaltia recent, diuen que encara de la malària, i també per la infecció de la ferida que li havien fet en el tall a la cara, bé, el front, que surt en el retrat de Goliat. I fins que va caure mort. I allà on va caure mort, que era la playa de Feniglia, que encara existeix, a costa de Toscana, ningú se va enterar. Van trobar el cadàver el dia següent. Avui hi ha un monòlit, una estàtua, on se suposa que va caure mort.
La vida i les aventures de Michelangelo Merisi, Caravaggio, un geni de la pintura, però també un apassionat de l'esport. Practicava el palacorda, un joc del qual després se'n va originar, diuen alguns, el tennis. Diuen també les cròniques, i ho han comentat aquí, que mal caràcter no el guanyava ningú.
Sí, i... McEnroe, res. Comparat amb això.
També corria i corrent va trobar la mort. Va néixer el 1571 i va morir el 1610. Només tenia 39 anys.
Molt jove.
Un geni creador, víctima de la seva pròpia genialitat.
Sí, eh? Sí.
Quantes vegades passa, sobretot.
Massa intensa, la vida, sí.
Fins aquí el programa d'avui, Carlos.
Molt bé.
Fins aquí el darrer programa de l'any.
Hombre...
Tornem 17 de gener. Vindràs.
L'any que ve. Estaré
l'any
aquí.
Ve.
Sí, aquí. I amb ganes.
Res. Res. Que l'acabis de passar bé.
Igualment.
I que el comencis millor.
Gràcies, Joan.
Salut i quilòmetres, amic. Amics. Tornem 17 de gener.
Bon dia.